migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Hem començat el mes dedicat a la Mare de Déu, al maig, i és notícia la devoció a Maria, especialment sota l'advocació del Rocío. A Barcelona, entre avui i diumenge, se celebrarà el tridu preparatori per a la romeria del Rocío d'aquest 2022 a l'església de Sant Jaume, on té la seu aquesta entitat. Tot això passa uns pocs dies després que la nova Junta de Govern de la Germandat del Rocío de Barcelona prengués possessió amb les promeses o juraments diumenge passat, concretament, una junta que presideix des de fa també uns quants dies Roger León. Enhorabona a la devoció al Rocío, que també viu el compte enrere de cara a la gran festa del 6 de juny, l'endemà de Pentecosta. És un referent del que és la pietat popular, que també es viu per Pasqua i en les festes marianes. Avui a la taula de testimonis parlarem de la comunitat de Sant Egidi i del seu nou projecte per atendre les persones grans. I d'altra banda, la Fundació Pere Tarrés ens explicarà el que vol ser aquest any la campanya Cap Infant Sense Colònies, dins del que serà l'activitat de l'estiu, amb els casals, les colònies i els esplais. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. La comunitat de Sant Egidi va presentar la setmana passada un nou model socioassistencial per integrar la gent gran en el teixit social i evitar-ne l'aïllament. El seu responsable a Catalunya, Jaume Castro, va dir que el somni és construir una ciutat familiar on tots els ancians puguin passar els darrers anys de la seva vida a casa. I va assegurar que per fer possible aquest canvi cal una voluntat política forta i apassionada. En la mateixa línia, Castro va assegurar que ha arribat el moment d'abandonar la institucionalització com a eix vertebrador de l'assistència i cura dels ancians, alhora que va reclamar que al voltant de l'ancià hi hagi un contínuum assistencial per oferir un mosaic de solucions en què la residència no sigui l'eix de l'assistència dels ancians ni el destí final. Un dels programes de la comunitat de Sant Egidi és Visca els ancians, amb el propòsit de fer un seguiment actiu de la població de més de 80 anys, reforçar les xarxes de suport, afavorir les actuacions a domicili i optimitzar l'ús de recursos. El programa està centrat fonamentalment en la prevenció, amb la idea de contrarrestar els efectes negatius que alguns episodis crítics, com ara les onades de calor, les epidèmies de grip o les caigudes, tenen en la salut de les persones grans. En parlem amb Montserrat Vilaseca, responsable del Servei dels Ancians de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyora Montserrat Vilaseca, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El nou model d'atenció i cura als ancians es basa en la prevenció, particularment en la lluita contra l'aïllament social i la soledat. De quina manera la comunitat de Sant Egidi planteja que aquesta iniciativa es dugui a la pràctica amb la col·laboració imprescindible de l'administració?
Sí, hi ha ancians que pateixen aïllament i per això cal crear una xarxa solidària en els barris per combatre'l. És cert que hi ha programes i ajuts perquè els ancians puguin viure a casa, però moltes vegades són programes d'emergència o programes que podríem dir del mentrestant, que són totalment insuficients perquè es viu amb l'idea, en el fons, que el destí final és acabar en una residència. I pensem que cal un canvi de mentalitat per tothom i també un canvi de direcció per part de l'administració per invertir en projectes que ajudin els ancians a quedar-se a casa. Sant'Egidio, davant d'aquest fet, ha creat un programa que es diu el programa Visca els Ancians, que ja s'ha desenvolupat a Itàlia i també en d'altres països, també aquí a Barcelona, i que consisteix en fer un seguiment telefònic a tots els ancians de més de 80 anys en el terreny, que pot ser un barri, per tal de respondre d'una manera ràpida a les necessitats que puguin sorgir. D'aquesta manera s'evita, per un costat, les hospitalitzacions i el plantejament de portar l'ancià en una residència quan pot estar a casa. Certament que l'administració pot ajudar, creant partides pressupostàries en projectes que vagin cap a aquesta direcció.
Com es pot facilitar des de l'administració la visita de familiars, amics i voluntaris als ancians a les residències?
La primera cosa que ens sembla important és que es puguin recuperar i normalitzar les visites a les residències, no només de familiars, sinó també d'amics i voluntaris. De fet, hi ha molts ancians que passen moltes hores sols i dies sencers sense cap contacte amb l'exterior. I aquells que són més dependents i no tenen família, si ningú els va buscar per sortir, podem dir que no veuen pràcticament la llum del sol. I això vol dir quedar reclosos a la residència amb tot el que això comporta. I el fet que per accedir a les residències calgui demanar cita prèvia, que les visites siguin amb un nombre limitat de persones, que moltes de les visites s'hagin de fer a les habitacions, la qual cosa comporta un màxim d'una persona, o bé es fan en sales adaptades, a vegades en poc espai. Tenim present que les franges horàries són també molt restringides, és a dir, tot plegat anar-los a visitar es fa molt complicat. A més, podem dir que un tant per cent molt elevat de residències no hi poden entrar els voluntaris i també moltes residències no en tenen. Tot això comporta que els ancians estan molt sols i amb poques visites. Per tant, creiem que cal facilitar l'accés a les residències donant molta més facilitat i molta més flexibilitat.
Parlem amb Montserrat Vilaseca, responsable del Servei dels Ancians de la Comunitat de Sant'Egidi a Catalunya. En la presentació del nou model, Jaume Castro proposava que s'abandoni la institucionalització com a eix vertebrador de l'assistència i la cura dels ancians i que s'ofereixin des d'un treball d'ajuda continuat solucions perquè la residència no sigui l'eix de l'assistència dels ancians ni el destí final. A què es refereix exactament, senyora Montserrat Vilaseca, la comunitat de Sant'Egidi quan parla d'abandonar la institucionalització i d'una assistència constant com a alternativa?
Sí, quan diem que cal abandonar la institucionalització com a eix vertebrador de l'assistència i cura als ancians, ens referim que cal donar més pes a l'assistència domiciliària. Els serveis són molt escassos, l'assistència domiciliària a hores d'ara ofereix un nombre molt reduït d'hores destinades a l'atenció, que són totalment insuficients per respondre a les necessitats dels ancians. Per tant, la proposta és clara. Per un costat, és augmentar l'assistència domiciliària. Per l'altre costat, també cal una major coordinació entre els serveis socials i sanitaris perquè treballin junts i no només per reduir costos, sinó sobretot per prevenir situacions de risc. Quan no és possible estar a casa, es poden incentivar habitatges compartits i per a persones grans amb demència o amb malalties cròniques crear també centres diurns perquè hi puguin estar. En definitiva, que creiem que cal deixar enrere la institucionalització i potenciar que l'ancià es pugui quedar a casa.
Molt bé. I quina importància tenen les persones grans o els ancians actualment a nivell general per a la comunitat de Sant'Egidi?
Per Sant'Egidi, els ancians, des de l'inici, podem dir fa més de 50 anys del servei, els ancians han estat sempre al centre. Ells no poden ser els descartats de la societat. Ells, més que ningú, ens ensenyen el valor de la gratuïtat en un món que tot es compra i tot es ven, ens ensenyen el valor del temps i una altra cosa molt important és que ens ensenyen com a partir de la debilitat que ens necessitem uns als altres i sentir-se sol realment és una condemna. A Sant'Egidio hem vist com en són d'importants les relacions també entre generacions. Crear ponts entre la vida dels infants i els joves amb els ancians és fonamental, perquè en aquestes trobades hi ha un creixement mutu. Pensem que cal posar en el centre de la vida de les nostres ciutats dels ancians. Recordo unes paraules que va dir en Zygmunt Bauman, va dir, diu, així com no podem viure sense menjar ni dormir, no podem comprendre què som sense la mirada i la resposta de l'altre. Per tant, per comprendre què som, quina societat som, hem de mirar els ancians i posar-los al centre. I això és el que demanem a les institucions i a tothom, perquè davant de fets adversos, com el que ha estat la pandèmia, els ancians no tornin a quedar indefensos i per això, per aquest motiu, els hem de posar al centre.
Moltes gràcies, senyora Montserrat Vilaseca, responsable del Servei dels Ancians de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Que vagi molt bé, enhorabona per la feina que vostès fan i tornarem a parlar, naturalment, d'altres obres i activitats de la Comunitat de Sant Egidi. Bona tarda i fins aviat.
Gràcies i a reveure.
D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés posa en marxa una nova campanya solidària per becar les activitats d'estiu amb l'objectiu que d'aquesta manera puguin participar-hi infants en situació de pobresa. Amb el lema Ajuda'ls a créixer, cap infant sense colònies, es demana una col·laboració que es pot oferir trucant al telèfon 93 430 1606, el de la Fundació Pere Tarrés a Barcelona, o bé enviant un missatge a l'adreça electrònica ajuda'ls@pereterres.org. També hi ha la possibilitat d'entrar en el web pereterres.org/donatius. En parlem amb Isabel Vergara, directora de comunicació i responsable de la campanya solidària Cap Infant Sense Colònies. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
La Fundació Pere Tarrés ha explicat que aquesta campanya és ara més necessària que mai. Per què es necessiten aquest any especialment aquests recursos econòmics per als nens vulnerables?
Justament després de 2 anys de pandèmia, les xifres de pobresa a Catalunya continuen augmentant i cada cop hi ha més famílies amb menors a càrrec que no poden garantir les seves necessitats més bàsiques. De fet, la taxa de risc de pobresa infantil a Catalunya se situa al voltant del 33%. Aquesta situació afecta directament milers d'infants, tant en l'àmbit educatiu com en l'emocional i el social. Per exemple, el 40% de les famílies no poden cobrir el cost de les activitats de lleure, unes activitats que com a fundació estem convençuts de l'impacte positiu que tenen en el desenvolupament i en el creixement dels infants. Totes les persones que han participat en activitats de lleure al llarg de la seva vida ho saben, les aportacions que té en la relació amb els altres, en l'entorn, l'adquisició d'hàbits, els valors, els aprenentatges positius que no es poden adquirir en l'aula ni en un entorn acadèmic, la importància de cooperar, de compartir, de fer tot junts, són algunes dels beneficis i de l'impacte positiu que té per als nens participar en les activitats de lleure. A més, al llarg de la pandèmia hem vist com les activitats de lleure educatiu han estat uns espais reparadors per a molts infants i joves, perquè han pogut socialitzar-se, expressar les seves emocions en moments de confinament, de privació de material, de por, de pèrdua dels seus éssers estimats. A més, molts monitors i monitores han fet un pas més enllà i els han fet un acompanyament emocional a aquestes famílies. La pandèmia, tots també ho hem vist, ha deixat seqüeles econòmiques, socials i psicològiques a molts infants i joves, especialment en aquells de famílies en situació vulnerable. Per exemple, un estudi que hem fet a la Fundació Pere Tarrés, en aquest estudi hem constatat que el 42% de les famílies que l'any passat van demanar una beca asseguren que han vist incrementades les seves dificultats econòmiques durant el 2021. Per tant, si aquestes activitats de lleure educatiu són importants per qualsevol infant o jove, encara són més necessàries per als nens i nenes de famílies en situació vulnerable, perquè les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia han tingut una forta repercussió en la seva llar. Per tots aquests motius, com parlàvem, la campanya Cap Infant Sense Colònies de la Fundació intenta aquest any incrementar les beques per a infants, joves i adolescents en situació de vulnerabilitat, perquè puguin participar en casals i en colònies d'estiu. Gràcies a això, els podem donar l'oportunitat de compartir experiències úniques amb altres nens i també és una via per garantir que tinguin cobertes les necessitats bàsiques, no? Com un àpat, com els principals àpats al dia, que adquireixin hàbits saludables, que estiguin en contacte amb la natura i que recuperin emocionalment de les dificultats que han tingut en el dia a dia. També cal destacar que tindrem un nou perfil de demandant de beca en aquestes activitats d'estiu, que són els infants de famílies refugiades d'Ucraïna. De fet, ja estem oferint activitats de lleure educatiu per a aquests nens i nenes que fugen de situacions traumàtiques. I aquest espai s'ha convertit per ells en un espai per esvair-se, per relacionar-se amb altres persones. També tenen un espai per compartir les seves emocions i poder-les gestionar a través del joc, l'aprenentatge del català o el castellà. Per això, de cara a l'estiu, també obrirem una nova línia d'ajudes perquè els nens i les nenes de famílies refugiades que estan participant en els nostres centres d'esplai i centres socioeducatius puguin tenir també beques per participar en els casals i les colònies d'estiu.
Els donatius són per a beques de colònies i casals dels centres d'esplai. Com és aquest any la necessitat a nivell quantitatiu? Ha augmentat en relació amb l'any passat?
Justament l'any passat vam assolir una xifra rècord d'infants, adolescents i joves que van rebre una beca per colònies i casals d'estiu. Concretament vam concedir 5.249 beques i vam mobilitzar més d'1,5 milions d'euros. De fet, la xifra més alta de la història de l'entitat. Tot això gràcies a les donacions de nombrosos particulars i empreses i també al suport de l'administració pública. Ara bé, lamentablement, si es van entregar més beques també és perquè es van registrar més sol·licituds. Una tendència que pensem que es pot tornar a registrar enguany pel que hem comentat abans, per l'increment de la vulnerabilitat de les famílies. L'informe que comentàvem abans mostra aquestes dificultats econòmiques que s'havien incrementat durant el 2021 i també aquest informe ens ha mostrat que gairebé el 80% de les famílies es troben en risc de pobresa o exclusió social. D'aquestes famílies, el 40% de les llars tenen com a mínim una dels seus membres a l'atur i la majoria, el 60%, es troba en aquesta situació des de fa més de 2 anys. Per tant, la pandèmia no ha fet sinó empitjorar aquesta situació. Aquesta vulnerabilitat també l'estem constatant en les sol·licituds per entrar als nostres centres socioeducatius, els que tenim a Barcelona, concretament al Poble Sec, al Poble Nou i al barri del Raval, on tenim unes llistes d'espera que s'incrementen cada vegada més. Actualment tenim 300 infants i joves en llista d'espera per entrar en un d'aquests centres dels 3 barris de Barcelona que abans he esmentat. Així doncs, davant de l'increment d'aquesta vulnerabilitat, de l'arribada d'infants de famílies refugiades d'Ucraïna, preveiem que enguany s'incrementarà el nombre de sol·licituds i, per tant, també esperem comptar amb la solidaritat i la generositat de tota la societat catalana un cop més.
Sempre es necessita aquest fons, aquesta solidaritat, comunió de béns, en definitiva. Com es presenta a nivell general tot el que serà el període de casals, colònies i altres activitats d'estiu organitzades per la Fundació Pere Tarrés i pels Esplais Cristians?
Bé, sempre encarem aquest moment de l'any amb moltes ganes i molta il·lusió. Per als centres d'esplai cristians i als centres socioeducatius, l'estiu és també el moment de culminació de tota l'acció educativa i social que han estat realitzant durant tot l'any. És una època de planificar, de fer propostes, de recollir necessitats i de molta intensitat de feina per l'equip de monitors i monitores. Estem parlant de més de 5.000 monitors i monitores, en el cas dels centres d'esplai cristians, que dediquen de forma voluntària els seus caps de setmana i els estius a acompanyar aquests infants i joves. A més, enguany hi ha moltes ganes de tornar a viure un estiu sense tantes restriccions com els 2 anys anteriors, on hem hagut de tenir grups reduïts, mantenir les distàncies, fer les activitats amb mascareta. Clar, tot això feia molt complexa la gestió i les dinàmiques de lleure, que precisament, com tots sabem, es caracteritzen per la interacció, pel contacte, pels jocs en grup, per la proximitat. L'estiu passat ja es van recuperar les dades de participació prèvies a la pandèmia. De fet, va haver-hi més de 35.000 participants. I enguany, de fet, esperem superar-ho. També perquè creiem que comptarem amb nous col·lectius que durant aquests 2 anys que hem tingut restriccions han descobert les bondats de les activitats de lleure, com ara les famílies. No sé si sabeu que tenim una proposta educativa d'anar de colònies en família, que fem a les nostres cases de colònies, amb activitats dinamitzades pels equips de monitors. Doncs aquesta proposta l'any passat es va veure incrementada en un 70% de famílies. Així que esperem que, per exemple, aquestes famílies tornin a repetir i tornin a optar per aquest tipus d'activitats educatives a les nostres cases de colònies.
Molt bé, ja tot a punt, doncs. I fins quan es poden fer els donatius dels quals parlem avui per als infants en situació de pobresa?
En el cas de la campanya Cap Infant Sense Colònies, es poden fer donatius fins al mes d'agost, ja que ens arriben sol·licituds de beca dels nens i les nenes al llarg de tot l'estiu. S'ha de tenir en compte, de fet, que durant l'agost també organitzem casals i colònies per a aquells infants que viuen, que tenen situacions de vulnerabilitat i que durant el mes d'agost no hi ha tantes entitats que poden oferir activitats. Per tant, és cabdal que durant el mes d'agost també puguem aconseguir fons i recursos per poder acollir i acompanyar aquests infants. D'altra banda, durant tot l'any també es poden fer aportacions econòmiques que destinem a la xarxa dels centres socioeducatius que segueixen acompanyant i donant suport educatiu a milers de nens i nenes. Els donatius es poden fer a través de la nostra web, peraterres.org, també per transferència bancària, i també es pot fer un Bizum al número 33442.
Moltes gràcies, senyora Isabel Vergara, directora de comunicació de la Fundació Pere Terrés i responsable de la campanya solidària Cap Infant Sense Colònies. Bona tarda i que vagi molt bé tota la preparació dels casals, les colònies d'estiu i altres activitats. Fins la propera.
Moltes gràcies i moltes gràcies per l'oportunitat de poder explicar aquesta campanya i la importància de les activitats de lleure per als infants.
I arribem ja a la recta final del programa. Jesús se'ns presenta com el bon pastor que coneix les seves ovelles. És per això que ambientem el missatge d'aquest diumenge quart de Pasqua amb aquesta cançó, Al·leluia, tots esperem, la número 349 del cantoral de missa dominical. Algunes notícies, la convocatòria de subvencions per a millores en els centres de culte catalans va obrir-se oficialment aquest dimarts passat. Hi ha diferents prioritats que es poden valorar i per les quals la Generalitat pot subvencionar els locals i espais religiosos, concretament 1 milió d'euros en 2 anys. La directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilley, va reiterar el mateix dimarts en una sessió informativa online sobre aquestes subvencions que es pretén arribar al màxim de llocs de culte possibles i a la màxima diversitat amb aquests ajuts. Recordem també que l'Església celebra aquest diumenge la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives aquest any amb el lema «Deixa la teva petjada, sigues testimoni». Es va fer, a més, de dijous a dissabte passats a l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona un interessant simposi internacional sobre relats de la passió i la resurrecció de Jesús, documentats entre els segles II i VII. Tenint en compte que els relats sobre la passió i la resurrecció de Jesús han ocupat un gran interès, investigadors d'una desena d'universitats i centres de recerca han tingut diferents experiències compartides a Barcelona durant els 3 dies per fer les seves aportacions sobre el context i el text d'aquestes narracions que, quan van ser escrites, volien mantenir viva la memòria d'un esdeveniment que ha generat una resposta religiosa intensa ja des dels seus inicis. Us comentem, d'altra banda, que la recuperació de l'aplec pasqual de Sabadell, diumenge passat a l'església de Sant Feliu de la capital vallesana, ha estat una experiència molt ben valorada aquests dies des de diversos àmbits eclesials. La recaptació de la col·lecta va ser de 700 euros per a un projecte de Càritas amb les persones sense llar a Càritas Diocesana de Terrassa. I l'abat de Montserrat, Manel Gasc, va destacar dilluns que el monjo Martí Sas i Massip, que va morir dissabte passat als 95 anys, va mantenir sempre una actitud forta com a creient i com a monjo que alimentava d'aquella conversió que l'havia portat a una vida professional com a sastre al monestir. Va ser durant l'homilia de la missa exequial per l'ànima del també conegut com a germà Martí, que es va celebrar a la Basílica de Santa Maria. Martí Sas portava 62 anys com a monjo. I destaquem finalment que el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, va presidir dissabte a la catedral una celebració eucarística pels 820 anys de la fundació de la confraria de Sant Marc, la més antiga de l'arxidiòcesi. Teresa Maria Comelles, prohom segona d'aquesta confraria, de l'antic gremi de mestres sabaters de Barcelona, ha explicat que el sentit és devocional i també solidari. I fins aquí el mirall. Gràcies per la vostra companyia. Tornem, si Déu vol, divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.